Sincerament, el programa que us acompanya amb entrevistes autèntiques i vitals. Amb Cisco Sáenz de Pablo a la direcció i presentació, Andreu Ortega i Manel Garrido al control i muntatge musical, amb la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santafé. Sincerament, un programa on cada història compta.
Comença el programa Sincerament amb la participació de persones de Martorell, perquè ens parlin de les seves vivències personals. Avui ens acompanya una senyora, la senyora Juanita Ponce Alonso, nascuda el 1950.
Sincerament, amb Cisco Sáenz de Pablo.
Juanita, gràcies per acceptar la nostra invitació una estona per parlar sincerament de la teva vida. La vida, podríem dir, que és com una pel·lícula. Quin és el primer record que tens, Juanita, de quan eres petita, d'aquí a Martorell?
El primer record que tinc és a casa, amb la família. Com que vaig ser... Sóc la petita d'una família de quatre germans, i com que quan vaig arribar ja ningú esperava que arribés, la meva mare ja tenia 38 anys, i la veritat és que amb els meus germans potser els hi va venir una mica gran, perquè el meu germà ja en tenia 16, la meva germana gran 13 i l'acabada amb meu 9, ja es pensaven que no arribaria ningú més a fer companyia. I sí que recordo després, doncs, ja de molt petiteta, com em cuidaven i com els diumenges em banyaven per anar a missa i em vestien i què sé jo. Vull dir, vaig ser una mica com la joguina després de tots.
Ets la nina de la casa.
Sí. Això va anar així, és així. I després ja, una mica més grandeta, tinc molts records del carrer, del barri.
Ja en parlarem, eh?
Sí.
Ja anirem parlant. El carrer, i quin barri era, quin carrer?
Jo vaig néixer al carrer Nou, vaig néixer a Cal Cremat.
Conegut, eh?
Sí.
En aquella època era conegut per tots els que vivíem.
Sí. De fet, al carrer Nou hi havia moltes cases conegudes pel sobrenom, moltíssimes. I jo vaig néixer a Cal Cremat, que ara és el carrer Pere Puig número 32, al tercer pis, i vaig néixer a casa com molta gent llavors que naixia a casa. La meva mare va ser assistida per la senyoreta Puig, que era la comadrona titular del poble.
Per tots nosaltres.
Sí, per tothom. I bé, doncs això, res més en aquest sentit. Vull dir que vaig anar creixent, vaig créixer al carrer Nou.
Bé, un carrer Nou que podem dir que casa sí, casa també, hi havia molta pagesia, eh? Vull dir, un Martorell agrícola, de veritat.
Sí.
A part que ja també hi havia fàbriques, però la gran feina que hi havia, podem dir que era la pagesia.
Sí, de fet al carrer Nou ja hi havia fàbrica, hi havia Cal Cerdà, la fàbrica de teixits, Cerdà i Tolosa, que les meves germanes totes dues hi treballaven. També hi havia l'empresa del Pasqual Canals que feien les xapes, a les xapes treballava el meu germà gran, que va ser l'encarregat de les xapes durant molts anys. S'hi va deixar mitja vida.
I va estar-hi anys, vols dir, no?
Tota la vida.
Tota la vida.
No va tenir cap més feina, no va treballar enlloc més.
Bueno, a part, potser pot ser una sort, això també, tindre una feina per tota la vida.
Bueno, si mirem com van les coses ara, segurament.
Exacte.
I també hi havia Can Oliveres, després. Jo vull dir, ja, tot això és el que més me'n recordo, d'aquestes èpoques. I sí, esclar, hi havia molts pagesos.
I es vivia molt al barri, anem a dir,
sí.
El que estava al sector, diguéssim, del Pont del Diable, sí que tenies connexió amb els de la plaça o amb els de la plaça de l'Església, però era molt espontani tot això, eh?
Sí, sí.
Estem parlant dels nens, eh?
Sí, sí, els nens jugaven al seu barri, evidentment, sí. Sempre hi havia les batalles dels uns contra els altres, d'un barri contra els altres, els focs de Sant Joan que s'anaven a robar la llenya que hi havia per cremar d'un barri a l'altre.
I l'endemà ja havia passat tot,
sí,
eh?
Sí, home, sí, coses de nens, Coses de nens que val la pena que se les arreglin els nens, que no s'hi posin els adults, que és quan van malament. Els problemes dels nens, de nens entre nens, se'ls han d'arreglar ells entre ells. Si s'hi posen els grans, ja
Ja malament.
Sí, sí, sí.
És així, eh?
Jo he vist alguna baralla de nens que s'hi han posat les mares o els pares. Al cap de 10 minuts els nens es parlaven, però els pares o les mares no se'n parlaven mai més.
I això no té sentit.
No té cap sentit.
Sí que era això que has dit tu, eh? Vull dir, es anava a buscar els mobles vells per les cases, et deia, escolta, sí, vine, que ja està aquesta calaixera, per dir alguna cosa, no?
Sí.
O llenya de baix al riu, el que fos, no?
Sí.
I al cap d'unes hores senties, oh, és que la llenya ha marxat.
Sí. No, sola no marxava, perquè no tenia cames. Però bé, també formava part de
l'ambient.
De l'ambient, sí. Del que havia de ser en aquella època.
El que era aquella època. Escolta'm,
sí, sí.
Podríem fer una cosa. Si et sembla bé, Juanita, ens anem a l'escola. A quina escola vas anar?
Jo vaig anar als convents.
Convents, un bon col·legi, diguéssim, com a edifici, eh?
Sí, un col·legi de l'arquitecte Cert. I, bueno, amb una claror fantàstica a l'edifici, amb un pati espectacular. Després els meus nets hi han anat i, pobrets, sempre em diuen... L'escola que anem era més maca quan hi anaves tu que quan hi hem anat nosaltres, iaia. Ja. Ja. Però és el que hi ha.
Ja t'entenc, oi?
Sí, sí. Bé, amb les seves coses, eh? Amb l'haver de cantar el cara al sol abans d'entrar a la classe cada dia. I les senyoretes...
Quines senyoretes tenies?
Jo vaig tenir, a part de la senyoreta Montsant, després vaig tenir la Seta Quintana primer, la senyoreta Suárez, que per mi va ser un àngel, la senyoreta Molina, que era la mare del doctor Fernández, i la senyoreta Reniu. Aquestes van ser les meves mestres als convents.
Déu-n'hi-do, eh? Unes quantes, eh, també?
Sí, 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 sí. Bueno, anaves passant... Normalment estaves dos cursos en cada una. Sí, 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 sí.
Què recordes d'aquell pati que era grandiós, aquella època?
Pelar-me molt els genolls. Això sí que me'n recordo molt.
Per què?
Sí, perquè queia, ves. No passava res més que això. Me'n recordo que un any els Reis m'havien portat unes mitges, que eren les primeres mitges que tenia... I era en blau marí i la primera aterrissada ja em vaig fer un forat que no veig. Vaig pensar, mare meva, quan arribaré a casa ja veuràs. I me recordo que la senyoreta Suárez me la va sergir de tal manera que no van saber mai que aquelles mitges s'havien foradat.
Que és el que havia passat, no?
Sí, 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 no ho van saber mai. També recordo la font, la casa dels masovers, la recordo molt. És que, esclar, era... Clar, està molt limitat tot, però llavors bueno, hi havia una bona extensió. De...
Un espai que jugaven els
sí.
nens, podem dir, una banda.
I les nenes a l'altra. Bueno, això sí que ho vam viure així. Eh?
Els nens a pilota, com és normal.
Sí.
No? Era normal aquella època.
I les nenes també jugàvem a pilota. Eh? Jugàvem el que ara s'han dit balon tiro, jugàvem a Càrceles nosaltres. jo tota la vida li havia dit aquest nom, el joc.
Recorda les amigues, algunes amigues, alguna vegada en parles d'aquest tema?
Sí, amb les que veig més. A veure...
ja pots dir noms, tranquil·lament.
Sí?
Sí, dona, sí.
Llavors anàvem amb la Maria Canals. La Maria Canals va anar a viure a Esparreguera quan es va casar, ja li perds una mica més el contacte. Amb la Pepi Cervelló, amb l'Araceli Mayor, anàvem... amb l'Antònia Civil, alguna ja no hi és, amb la Irene Pozo... Havíem anat molt a l'escola, ens havíem assentat moltes vegades un al costat de l'altre, perquè la Irene també era molt aplicada i sempre volia estar, perquè bueno, tenien aquest vici o aquest costum, no sé si dir-ho així, de que ens posaven les primeres, les segones, les terceres, allà sempre hi havia un rang que havies d'intentar aguantar com fos, i això volia dir doncs estudiar.
Anar a la primera taula.
Sí.
Que anava
sí,
així, primera,
sí, sí.
Segona, tercera, quarta...
La Montse Maré també va... La Montse Maré encara tenim força contacte, sí. Totes aquestes.
I del que ensenyaven a l'època, la història d'Espanya, la història sagrada, què és el que més t'agradava? A veure...
Ai. La veritat és que a mi m'ha agradat una mica tot, eh? Com que m'agradava molt estudiar i aprendre, he sigut molt memoriona, doncs tot el que era història i geografia i totes aquestes coses a mi no em costaven. Quan parlàvem de números i matemàtiques ja em costava una mica més, tot i que tot el que m'agradava més era resoldre problemes i també ho feia. De fet, no vaig tenir masses problemes per tirar endavant a l'ensenyament, als convents. Em va anar força bé, les coses com siguin.
Sí?
Sí.
Bé, va ser una època, no? Vull dir, Tot era diferent.
Sí.
Vist des del punt de vista d'avui en dia, la història aquella era diferent, no? Però
clar,
a vegades, quan passes per allà aquell món, anem a dir, pels carrers, al cap jo faig així a vegades, miro els convents.
Jo hi he anat molt, eh?
Vull dir...
Últimament, hi tenia els nens i he pujat moltíssim els convents ara. I també, per tenir els nens, també doncs, he tingut l'oportunitat de repassar temes i coses i penso que sí, que l'evolució que s'ha fet per ensenyar als nens està bé, perquè nosaltres tot el que apreníem era molt llunyà. O sigui, ens explicaven una història de...
De fa 500
sí.
anys, eh, que sí?
I ens explicaven...
Descobriment d'Amèrica,
sí.
Vinga.
I el que, ara deia, el que ara en diuen socials, llavors el que bé no sabies era el teu entorn i el que es feia i com es vivia i de què es vivia i què es necessitava per viure allà on tu estaves, i això gràcies doncs, que tot ha evolucionat, ara és diferent. Ho estudien i ho aprenen d'una altra manera. Jo crec que millor.
Fa uns anys que es va fer un llibre, eh que sí?
Sí.
Sé que tu hi vas participar.
Sí.
Jo també hi vaig participar en
sí.
un tema. Què tal va anar aquest llibre?
Bé, bueno, és un llibre de reculls d'experiències de moltíssima,
no?
de moltíssima gent que havia anat als convents. I jo crec que tots... No ho sé, eh?
Teníem
podria
coses
sí.
millors unes que les altres, es pot dir també, no?
Sí, però jo descontenta de l'escola tampoc n'estic, vull dir... No sé, jo ja et dic, tot el que vaig poder aprendre, ho vaig aprendre. I després, doncs, m'ha servit per la vida, per tirar endavant la vida i per... Em van ensenyar a llegir i això m'ha agradat molt tota la vida i això és una cosa que t'ajuda moltíssim i jo de veritat tinc un bon record dels convents, no en tinc cap mal record. De les mestres, bueno, hi havia qui tenia més mal gènit i qui en tenia menys i qui et feia la senyoreta Quintana, tothom ja la coneixia i el dia que deien... que no hi era, perquè avui no ha vingut la senyoreta Quintana, que està malalta, pensaves que bé, però llavors venia la seva filla, que era pitjor. O sigui, la senyoreta Quintana tenia dues filles. Una tenia molt bon caràcter, però l'altra era com la seva mare. I llavors, bueno, també et feien així. Però també tenia coses bones. Mira, a mi la senyoreta Quintana em va ensenyar a fer ganxet i n'hi ha après per tota la vida. Vull dir, no se'n va oblidar mai més. I a l'escola va ser on vaig començar a organitzar coses i històries. Pel sant de la senyoreta, de regal, preparàvem funcions i ensejaven durant molts dies al pati i llavors el dia del seu sant era el nostre regal, no? Fer-li una funció a la senyoreta. I algun any aquella mateixa funció era la que servia de festa de final de curs, que llavors ho fèiem al Progrés o ho fèiem allà on fos. Potser una de les que més me'n recordo és l'any que vam fer Peter Pan. I sí... I llavors ho vam fer al Progrés. Aquell any ho vam fer al Progrés com a final de curs.
Sincerament, un programa amb entrevistes úniques on cada història compta.
Jo veig que tu sempre has sigut ja des de jove una persona que has tingut aquella xispa per dir m'agrada organitzar coses, és així o no?
Sí.
Perquè amb aquesta entrevista que estem fent ara sortiran coses que és així, la realitat.
Vull dir, sí, sí, sí.
Cada
sí.
un som com som, no?
Ara ja se m'ha passat una mica la foguerada, no? Però,
no, home, és normal de la vida.
Sí, però va durar uns anys que m'embarcava amb unes històries que, de veritat, eren d'ocupar-te estones i temps i de rumiar i de fer i de treballar molt. Però passava allò i quan feia 10 dies que no tenia una moguda d'aquestes ja estava enyorada, tu. Pensava, ostres, ara trobo a faltar aquí una mica
de moviment.
De moviment. Sí.
La vida es compon d'això, eh? Has sí. de pensar que les estones aquestes passen
sí,
les hores
sí, sí.
i si les coses van bé amb els altres que ho facis, doncs és fantàstic.
Clar. Eh? Jo també tengo la sort que a mi el meu home m'ho ha deixat realment. Ha sigut ell sempre qui m'ha empès a fer coses. O sigui que a vegades jo li deia, oi, és que ara això o allò... No. Si saps que Si saps que ho pots fer, per què no ho has de fer? Home, perquè, és clar, això vol dir treure hores de casa, vull dir, això és així.
És feina, tot.
Sí, i bueno, en aquest sentit hi ha estat molt de sort, la veritat. Perquè si fas aquestes coses, però saps que llavors a casa has de tenir mala maror o t'ho han de retreure perquè en comptes d'estar allà hauries d'estar aquí, va molt malament això. Això no pot anar llavors. Jo per això he tingut aquesta sort i he pogut fer força coses, la
bé,
veritat.
Bé, Juanita, cada un som com som i sí. Ja està, això es neix així i
sí.
Així continues. Bé, deixem aquells convents, bueno, no els deixem, estan allà posats,
sí,
al col·legi.
Sí.
Però el que tu has dit al principi, una obra fantàstica d'enginyeria que va fer l'arquitecte aquell lloí, vull dir que fantàstic això, no? Escolta'm, si et sembla bé, bueno, si tu vols dir alguna cosa més, vull dir, jo no et tallo.
Però... No, dels convents ja està bé.
Ja està bé, no?
Sí, ja n'hem parlat.
Ja hem recordat els convents. Maria, si tu ens ho vols explicar, parlar una miqueta de la família, records del pare i de la mare. Comencem pel pare, si et sembla. Quins records tens?
El meu pare era un tros de pa beneït. Era molt bona persona. I, a més, era una persona que... realment li queia la bava amb els seus fills, vull dir, era així. Ell va néixer a Múrcia, va néixer a la Unió, i bueno, llavors va haver d'anar a fer la guerra, com la majoria. Llavors allà ja havien nascut el meu germà i la meva germana gran, ja havien nascut. I a l'any 37, doncs, ell no era a casa, evidentment, i com que les germanes de la meva mare ja vivien aquí a Martorell, doncs la meva mare i els dos i les dues criatures van embarcar a Cartagena per venir cap aquí. La meva mare era més espavilada en el sentit de que era més viva, era més vivaratxa, saps? Vull dir, era una persona que sense saber llegir ni escriure era capaç d'anar a tot arreu. Ella anava a Barcelona i no es perdia.
Gent valenta.
Sí. Sí, sí. Després es va covardir, va estar molt malalta a partir de certa edat i va ser una persona potser més, una mica més acovardida, però de jove la meva mare tenia empenta. Són d'aquella gent desaprofitada, saps? Que l'època ho va portar així.
L'època era diferent.
Sí, sí, sí. El meu pare va anar a l'escola fins als 7 anys i el meu pare sabia llegir i escriure perfectament. A partir dels 7 anys ja va anar a treballar, saps?
Sí, sí, el que hi havia.
És el que hi havia. I van venir per aquí. El meu pare content aquí, perquè sempre deia... Mira, tenia una dita que em feia molta gràcia perquè ell sempre ho deia. Si mai m'ha de buscar la Guàrdia Civil, que no em busqui el poble que no m'hi trobarà, no cal. No cal que m'hi busqui, que allà no hi torno, segur. Per què? Perquè la seva pàtria era allà on els seus fills podien menjar, Cisco.
Ho crec, és que és així, això.
I aquí, pues, treballant...
Quina feina tenia?
Era ferroviari. Ah. Aquí va ser ferroviari, el meu pare.
Carrilet o Renfe?
El carrilet, sí, sí, sí.
Així que tu també tenies el tren de franc com jo, també.
Sí,
eh?
Sí.
Ja en parlarem més endavant,
sí. Sí. Sí, sí, era així. I, bueno, jo he sigut una nena molt estimada pel meu pare i per la meva mare. Molt. Tot i que ja et dic, vaig venir de rebot, però mira, després...
Has dit que éreu quatre germans,
sí.
No? La vida dels quatre germans, vull dir, la convivència dintre una casa, anem a dir, un pis, una casa, és igual, el que sigui, no? Com era tot això aquella època? És que ningú m'ha explicat aquest tema.
No, pots comptar que no, oi? Home, bé, a veure, tots érem... S'havia de treballar, tots treballaven, eh? Ma germà ja et dic que tenia 16 anys quan jo vaig néixer, Vol dir que...
Hi ha una distància.
Sí, sí. La veritat és que ja quan va marxar de casa, que es va casar, jo era petita encara, I amb les meves germanes, doncs molt, recordo que dormíem totes tres en una habitació allà al carrer Nou i, bueno, passava de tot. Passava coses divertidíssimes. Elles, com que, esclar, treballaven a la fàbrica de teixits, s'havien de llevar molt d'hora.
Sí, la gent es llevava d'hora.
A quarts de 5 del matí ja... I recordo una vegada que d'hora, a la una o potser a quarts d'una, es van despertar esverades perquè feien tard a treballar I jo, ni idea, vull dir, no, això, total, que es van vestir l'una cridant, l'altra no sé què, bueno, es van vestir de pressa i corrents, i quan eren al carrer, sota de casa hi vivia una tia nostra, la meva tia Lluïsa, que feia rosaris, i sempre feia rosaris fins molt tard. I quan les va veure al carrer, diu, però es pot saber on aneu? I diu, però on hem d'anar a treballar? I vostè que fa llevada? I la meva tia diu, home, però si són quarts d'una, on aneu? Si fins a quarts de cinc no havíeu d'anar a treballar. I, bueno, llavors, que si tu m'has despertat, que si no, que ha sigut tu. Bueno, aquelles coses que...
Bueno, la casa estava alegre, per això.
Sí.
La música hi era.
Sí, la veritat és que sí, eh?
Records dels avis? Els vas veure? Els vas...
Jo només vaig conèixer una iaia, ja.
La iaia.
La mare de la meva mare.
La mare.
I ja molt gran. Ja els altres avis no els vaig conèixer, només per referències i para de comptar.
Sí.
Jo sé que la meva iaia era molt bona cuinera, això potser una mica, bueno, jo tinc traça fent menjar i potser ho he heredat una mica d'aquesta iaia, que també tenia, el meu pare també eren quatre germans, i una de les germanes també sempre va cuinar molt bé, i el meu pare sempre deia que jo m'assemblava la seva germana en aquest sentit. La família del meu pare no va venir per aquí a Martorell, tots van quedar a Barcelona, i la de la meva mare sí, tota va quedar aquí, tots els germans de la meva mare van quedar aquí a Martorell.
Així que tu eres filla de ferroviari també.
Sí.
Del carrilet.
Del carrilet.
I en carrilet ens entenem, no?
Sí, i tant.
Ara ferrocarrils de la Generalitat.
Sí, bé. Sí, però encara hi ha gent que encara li diu el carrilet, esclar, els que quedem una mica, eh?
Passa que quan anem tindre 20 anys ens va entrar el carnet, eh? Això sí.
Ah, és el que hi havia, tu.
Bé, no, vull dir, va ser una època que més endavant en parlem. Escolta'm una cosa, anem a la vida del carrer. La vida del carrer, amb els companys, les companyes...
Sí.
Com era?
Molt bé, jo, mira...
Aquests jocs, sí. A vegades potser no baralles, però vull dir, aquelles històries que sortien.
Sí, jo barallar-me amb la gent del carrer no me'n recordo massa, eh? Jo tenia la meva amiga, més amiga de tota la vida, va ser l'Anna Maria Albert, l'Anna Maria que es va morir, pobra, amb 19 anys.
D'accident.
D'accident, eh? Sí, va morir d'accident. I jo del carrer tinc bons records, amb el sentit de que, mira, tu te'n recordes quan va venir, quan va passar o venir o quedar-se, jo que sé que va fer la Mare de Déu de Fàtima? Te'n recordes d'això?
No,
als anys 60. I vam anar a Cal Ministre a fer flors per guarnir tot el carrer per rebre la Mare de Déu. Me'n recordo com si fos ara, fèiem unes flors blanques i blaves perquè ella...
Per fer un altar, no?
No, vam guarnir balcons i carrer i tot, perquè ella passava, la Mare de Déu passava, no? I allà Cal Ministre, cada tarda allà d'això, a fer això. Després també recordo molt les alfombres de flors de Corpus, amb el Rodrigo Barón.
Això sí que ho recordem.
Sí.
I aquest senyor que acabes d'esmentar també.
Bé, oi?
Una gran persona.
Sí, molt bona persona. I per cert, temps enrere, un dia allà al despatx de la Cavalcada, quan encara estàvem aquí amb el despatx, hi havia una foto allà sobre la taula i li dic al Mario, aquesta foto... I diu, no ho sé, noia, no sé com ha arribat aquí. Dic, doncs aquest és ma germà, fent les alfombres de flors del barri. I sí, i també recordo haver-me passat molt bé aquests anys.
Eh?
Sí. I després, doncs, jugar a l'entrada de Cal Anna Maria, a fer botigues, anar a jugar a Cal Cisteller amb la Mercè Colom, que vivíem davant per davant, i me'n recordo que la Mercè Colom tenia un joc de cuina, de ceràmica, quan, bueno, de ceràmica, però de ceràmica de veritat, que això era impensable que ho poguéssim tenir. I jo quan anava a jugar amb la Mercè Colom sempre volia fer de minyona, perquè jo volia trastejar allò, aquelles joguines que hi havia per allà. Els pessebres de Cal Cisteller, jo me'n recordo moltíssim dels pessebres, després jo mai vaig arribar a fer uns pessebres com els de Cal Cisteller, eh? Però també m'hi entretenia perquè allò ho havia viscut de petita, i eren fantàstics aquells pessebres que feien.
Però sí, no arribaves a aquella alçada, anem a dir, no? A fer-ho com tu.
No, és que, a veure, tu te'n recordes...
Molts materials es necessitaven.
Sí, tu te'n recordes els pessebres de Cal Colom?
Sí, perquè allà hi havia material i no era tan fàcil època.
No.
Aquestes coses, a vegades, eh?
Eren molt xulos, molt xulos. Jo m'hi passava hores allà també mirant el pessebre, sí.
I de la pagesia del carrer, te'n recordes, tu? És quan es traia la cadira a l'estiu per prendre la fresca?
Sí, home, d'això sí. D'això sí, perquè, home, nosaltres, a veure, al Cremat érem pagesos, eh? Allà hi havia un cup, allà es trepitjava el raïm.
Trepitjava el raïm, tu també?
Bé, no és que em vingués gaire de gust, però
no?
Bé.
Home,
el meu oncle sí que trepitjava el raïm allà. El meu pare també havia baixat en algun moment. Però sí, la cadira i el carrer, no venia d'un quart d'hora d'estar-se al carrer.
Es feia fosc, eh?
Sí.
Vull dir, i es tenia que anar a dormir també, perquè l'endemà de matí es tenia que llevar d'hora un.
Sí, però ara saps què? Ara la gent no surt al carrer a prendre la fresca, però mira les sèries de televisió, que és el mateix. Aquestes sèries de televisió és la tertúlia que es feia al carrer.
Al carrer, tens tota la raó.
Els veïns, els no sé què, els no sé quantos, el que passa al poble, que si aquest, que si l'altre, que si el de més enllà, vull dir, és del que es parla, i ara les sèries fan aquesta substitució. Nosaltres les vivíem en vivo i en directo. Ens assentàvem allà, al carrer, i vinga. I tu te'n recordes els espectacles que venien allà al quarter?
Sí, d'això te'n parlaré cap al final de l'entrevista.
Ah, no, jo no me'n recordo gaire, no
em
parlis gaire coses.
Com tocava el tema del cinema, perquè també feien cine allà, eh?
Sí, però jo, de tot això me'n recordo així una mica, però no pensis molt, eh?
Dic, un dels records és això que estàs esmentant tu, no? Vull dir, la cadira, els pagesos, jo me'n recordo allà a la punta del carrer Nou, la punta del final, de per allà Cal Bernat, Cal Postillo, que es deia, no? Traien una caixa de préssecs, de cireres... I, bueno, vull dir, era festa, anem a dir. La realitat era aquesta.
Sí, mira, jo precisament parlant amb la Pilar, un dia, la Pilar Cortadella, de Cal Ministre, li vaig dir, escolta, Pilar, a veure, això de Cal Ministre, d'on ve això? Perquè, bueno, per curiositat. I va dir, doncs mira, el que jo tinc entès, a casa seva tota la vida van ser pagesos, i els pagesos, quan acabaven la jornada, doncs sempre es trobaven o al bar del barri o jugaven una partida de cartes o del dòmino, no sé què, i un deia, l'altre deia, l'altre preguntava, i què passava? Que aquella època, quan hi havia enfrontaments militars o el que fos, el quartel estava molt a la vora d'allà al carrer Nou, i normalment els mandos, anem a dir, no vivien al quartel, vivien a les cases particulars del barri, on els semblava que estarien més bé i més còmodes. I en una d'aquestes etapes va tocar anar a casa de Cal Ministre i va anar el capellà castrense. I l'antepassat de la Pilar, que era un home anticlerical i republicà, per acabar-ho d'arreglar, no li va venir gaire de gust, però és allò que diem, aquí el tens i te'l menges. I ell no va dir mai que el tenia allà. I quan anaven que després de treballar, anaven a jugar a cartes o el que fos, un, que si a casa de fulano hi ha fulano, que si a casa de mangano hi ha no sé qui, que si no, que si aquest té aquest, que si clar... I ell res, ell no deia mai res. Fins que un dia un va dir, bueno, i a casa teva hi ha el capellà. I ell diu, no, a casa meva el capellà no hi és. A casa meva hi ha un ministre de l'Església, que és molt diferent. I a partir d'aquí va quedar Cal Ministre. Llavors ja tots li van dir Cal Ministre.
Aquesta és molt bona, eh?
Sí. Per això es diu Cal Ministre.
Juanita, portem ja quasi 30 minuts de programa. Fem una petita parada. Aquí l'Andreu Ortega em sembla que posarà una música que tu li has demanat.
Molt bé.
Jo diria que sí.
D'acord.
Porte gazzuno con usta e marre, na cuppolella che vi si era alzata, passa scambaniana battuleta, con mano a papà da fa guardare. Tu vuoi fare americano, 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 senta a me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda. Ma se bevi whisky e soda, poi senti di stupare. Tu avvallo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorta vecchia a me. Chi te li dà la borsetta di mamma, tu fai l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senti a me non ci sta niente a fare. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano.
capir chi te va bene. Si tu la parli mi sa americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capi di I love you. Tuo papà americano, 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 senta a me chi tuo papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti di stupà. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma hai sorte vecchia a me, chi te ridà la borsetta di mamma. Tu papà americano, americano, ma se nato in Italia, se da me non ci sta niente a fa. Ok, napolitano, tu va l'americano, tu va papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbà. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma è sorte becca a me, chi te li dà la forzetta di mamma. Tu vuoi americano, 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 ma sei nato in Italia, senti a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu o pan americano, tu o pan americano. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Tu o pan americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senti a me non ci sta niente a fa. Ok, napolitan, tu o pan americano, tu o pan americano.
Sincerament, amb Cisco Sainz de Pablo.
Recordarem que avui ens acompanya la senyora Juanita Ponce Alonso. Juanita, hem escoltat una mica de música, porta algun record?
Sí, molt. Aquesta música sempre la ballàvem amb el Pere el Progrés. És una música que a ell li agrada molt i a mi també, i que m'agrada molt sentir-la, perquè em porta molt bons records de quan festejàvem.
Del Progrés ja en parlarem una mica més endavant, eh?
Sí, encara
quan
encara
hi havia aquella llista que es feia pels balls, que hi havia
sí.
El primer, el segon, tercer, quart...
Però jo sense llista ja vaig anar, eh?
Ah, tu ja anaves sense llista.
Ja no hi havia llista, jo. Quan hi vaig anar jo ja no hi havia llista. Bueno, sí que et venien a demanar els balls.
Sí, exacte.
Perquè...
El quart era molt interessant.
Sí, el quart ja. Quan començaves a ballar els quarts amb algú ja te'l posaven.
Els altres ja ho sabien.
Sí. Deien, ui, aquí ja... Bueno, que era la manera de fer, de
sí.
Llavors.
Hi havia el que hi havia.
Sí.
I ara la vida aquesta, doncs, porta altres camins.
Ai, sí.
Bé, Juanita, si et sembla bé, la música ja veig que sí. Les botigues del barri o les botigues de la plaça de Martorell, vull dir, d'aquell Martorell d'abans. Quins
sí.
Records tens a les botigues?
Jo recordo molt haver anat a buscar la llet a Caltió.
Al costat de l'Armanel.
Al costat de l'Armanel, sí. Bueno, sempre hi anava a buscar la llet. D'anar a buscar... Bueno, tot era de primera mà, perquè anaves a buscar la llet a Caltió, anaves a buscar les gracioses i els sifons i els refrescos a Cal Sifonaire.
Molt proper, un de l'altre.
Tot era al carrer, tot era allà al carrer, sí. I llavors hi havia dues botiguetes al carrer. Una era Cal del Mau i l'altra era la Josefina. Allà compraves, bueno, el que necessitaves així més... Bueno, compraves. A mi jo comprava el que m'enviaven a comprar, evidentment. Sí, perquè jo no tenia pas cap poder decisori en aquell moment amb el que s'havia de comprar i no. I a la plaça, bueno, compraves a les parades el que hi havia.
Dels pagesos que hi havia.
Sí,
també.
Dels pagesos. I després la meva amiga, aquesta que et dic, l'Anna Maria, tenien a casa seva, venien pollastre i conill. I no és que fos ni més bo ni més dolent. El que passa és que li portaven el bestiar viu i ell el tenia potser 10 o 15 dies a casa seva que els alimentava ella i llavors sempre tenien un altre gust aquells pollastres i aquests conills. I llavors, a més de tenir-ho a casa seva, també venien a la plaça, tenien una paradeta a la plaça. Per allà davant d'on era Cala Victòria, entre Cala Victòria i Cal Gomà, una mica més amunt de Cala Victòria, no ho sé. Cal Gomà era una botiga emblemàtica. Jo crec que de pastisseria com a Cal Gomà, jo encara l'enyoro. I no sóc massa llaminera. Sí, però és veritat que hi ha coses que les enyores. Sí, sí. I bé, doncs tot això, no? I anaves a comprar, doncs, tot era de proximitat. Ara que està tan de moda això de comprar de proximitat, llavors tot era de proximitat. Els pagesos venien a les portes de casa seva, el que tenien al camp o el que tenien a la vinya, i tot era, doncs, bé... Sabies,
hi havia cosa molt natural.
Sabies el que menjaves, sí. Ara ja costa una mica més, tot
això. A vegades
això.
Els envasats, dius, oi, segurament que tots estan molt bé, això no cal discutir-ho, però vull dir que allà menjaves acabat de collir i ja ho tenies.
I la veritat és que és diferent, sí.
Algun personatge, potser, del barri...
Ui, sí. Tu te'n recordes de la fonda de Cala Benita?
Sí, tant. Davant de Cal Príncep.
Ah, jo mateix.
Cal Príncep, un taller de bicicletes.
El taller de bicicletes, sí, venia, sí, no? Sí, sí.
Digue'm.
Doncs pues me'n recordo de la iaia d'aquella casa, sí, sí.
Temperament fort, vols
sí,
dir?
Sí, sí, bueno, que més aviat els nens, com que érem una mica així també, una mica cruels, com ja saps que són els nens a vegades, doncs era com si l'anessis a empaitar, i llavors ella, si ens feia un crit, sí que ja ens cagàvem tots, eh? Ja. I del Quinto, te'n recordes del Quinto?
Treballava a l'Ajuntament, per això, no?
El Quinto, jo no sé, no me'n recordo gaire, però me'n recordo del Quinto, i després he sabut l'anècdota que el Francesc Pujols moltes nits baixava a trobar-lo perquè li expliqués coses de Martorell. I
parlar amb ell, eh?
Sí, a parlar amb el Quinto, sí.
Personatge de Martorell.
Era un pou de saviesa, es veu. Bueno, no ho sé, jo no el vaig poder, de veritat, no hi vaig parlar
sí,
quasi mai.
Sí, jo sí que
me'n
recordo, sí, sí. D'aquest personatge.
Doncs, bueno, aquests eren uns personatges, així és una mica ja més, anem a dir, més estrambòtics, per dir-ho d'alguna manera. Després... gent del barri, jo me'n recordo de molta gent del barri, me'n recordo de la Paulina, ai, del Paulino i la Gertrudis, de la Innocència, de, jo què sé, de, ah, jo anava a fer puntes a casa la Montserrat de la Llet.
Sí.
Sí, allà a mi aquella senyora em va ensenyar a fer puntes de coixí. És que no teníem de res, teníem de tot. Sí, és que és així, eh? Vull dir, ara has d'anar a fer estres escolars a no sé on, a no sé què, tot és lluny, tot és...
Tot són distàncies,
sí,
no?
Sí, ja. I ara no, i allà no, llavors no, tot era molt apropet i molt... Tot molt... Érem un tou, de nenes allà, a aprendre a fer puntes. Això sí, de nen cap, nenes.
Al sortir del col·legi t'anava a fer puntes? Anava així,
sí,
potser?
Sí, inclús el dissabte a la tarda anava a fer puntes, sí, sí, sí. Ma germana gran, després de gran, ho ha recuperat i ha anat a fer puntes, i com que és superpolida i superendreçada, sembla que no toquin allò, eh? Jo ja no tant, això. Jo ja no tant. Ella, si fa una punta, sembla que allò no hagi passat per les mans de ningú. Que sigui un miracle, però jo no.
Escolta, Juanita, anaves a comprar el pa, també?
Sí, el forn nou.
T'emportaves tu
la torna?
La torna, què en feies, sí. La torna?
Mossegar-la abans d'arribar a casa. Que jo m'havia begut la llet de Cal Tió, abans d'arribar a casa.
Què dius ara?
M'agradava la llet crua, sí, sí, sí.
A
sí,
casa
sí.
Podien pensar que t'havien posat poca.
Segur, segur que ho pensaven, eh? Però bé, era així, això. Sí, sí, el forn nou, l'Assumpció del forn nou.
Molt bona gent.
Molt bona gent, sí. Després també hi havia una bacallaneria a Can Llorenç. Tu te'n recordes?
Sí, sí, sí.
Després de les dues...
Davant del barber.
Davant del barber, de Can Lucas. Mm. Sí, 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 sí. Allà, els
feia
Cabestany.
Feia un olor especial, aquella botiga.
Cabestany, eren els Cabestany, sí, sí. També hi havia també una llibreria petita, hi havia hagut...
Una mica més amunt.
Una mica més amunt, a la mateixa mà, per això, eh?
Sí.
No la que després hi va haver a casa de la Montserrat Mas, no.
Una... Exactament, sí, no. Senyora.
Bueno, tot això. I a Cal Vacarisses, que són eterns.
Home, vull dir...
A Cal Ferraret és a Cal Ferraret.
Coneixia Tom Martorell i el coneix, Tom Martorell,
sí,
no?
Sí, vull sí, dir... sí.
Una botiga centenària,
Vull dir, pues sí.
Un magatzem de, que allà trobaràs moltes coses.
Sí.
Escolta'm, una cosa. Al barri del carrer Nou, Pedra Puig, es feia també a l'estiu una festa
sí.
per Sant Joan. Havies participat o col·laborat amb aquesta festa?
No me recordo massa de fer...
Hi havia orquestra i tot, eh?
Sí, però saps què? Que jo del carrer Nou, els pocs anys que he marxat de la vila, vaig marxar... quan tenia 15 anys, 14 anys, 14 anys devia marxar, quan van fer els pisos d'aquí dalt. I devia ser l'època on jo hagués pogut començar potser a col·laborar amb la festa, de la... que també la portava el Rodrigo, aquesta festa.
Sí, aquells anys sí.
Sí, també. I d'haver-hi participat com a... d'anar-hi i passar-ho bé amb la festa, sí, però d'haver organitzat la festa de Sant Joan no me'n recordo gens d'haver fet res.
Festes que encara continuen, han
sí,
passat els anys, eh?
Sí,
i continuen.
Sí, 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 sí. Això és allò d'intentar trobar els relleus i anar fent perquè les coses no s'acabin, sinó malament.
Sí, una festa que hi havia al Vall dels Ramallets, també, sí. Totes aquelles històries, no? Mm-hmm. Esclar, és que, a veure, en aquella època veure uns quants músics sobre un tablero d'aquells,
sí.
Era una festa.
I trencàvem l'olla, te'n recordes?
Això també es fa, encara.
Sí, sí? No, ara ja no ho veig a fer gaire, doncs, eh? No ho sé, potser sí, eh? Però llavors era...
Bé, que, sí, potser sí. Hi ha petits canvis a les festes... La vida ha canviat, també.
Home, sí.
Vull dir, tot és molt diferent.
Tot ha de
però
canviar.
Les festes dels carrers, encara, perquè el barri que tu estàs també fan festa, eh?
Uau, vull sí, dir... la nostra festa és... A veure, i jo és un dels relleus de les que...
Barri Font
dels...
de la Mina, eh? Estem
sí,
parlant,
sí, estem parlant del barri. Sí, Font de la Mina. Jo és un dels relleus del que estic més satisfeta, perquè s'hi ha posat una colla de gent jove...
Això és bo.
Sí, i ja fa... Bueno, ara ja fa anys que hi són, eh? Ja fa anys, i el més important és que en tenen ganes, i això és el que toca, tenir-ne ganes i fer-ho bé, perquè jo tot arreu on hi he estat costa fer el relleu, i a vegades arriba algú que penses, mira, aquest serà el relleu, marxaràs tu i ja quedaran aquests, no sé què, i resulta que marxen ells primer que tu. I dius, bueno, a veure, no anem bé.
No anem bé, oi?
No, no anem bé, no anem bé. El que costa és la constància, el ser-hi.
El ser-hi?
Sí.
Ser puntual sempre.
Sí.
Per dir alguna cosa,
costa,
algo, no?
Costa. Costa això.
Però... Juanita, escoltem una mica més de música.
Sí.
A veure l'Andreu que ha preparat.
Vinga.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Sincerament, amb Sisko Sainz de Pablo.
Sincerament, Juanita, què tal aquesta música?
Molt bé.
Records, també?
Bueno, més que records, és una màxima que m'aplico sempre. Cada dia pot ser un bon dia i un gran dia i te l'has d'agafar així. El Serrat ha sigut una de les músiques que més m'han agradat, sempre, sobretot per les seves lletres, perquè sempre m'han arribat molt i, mira... trobo que aquesta cançó avui s'hi esqueia.
Molt bé.
N'hi ha moltes, en té tantes.
I tant, vull dir. I tu no saps quina triar, a vegades, eh?
No.
Molt maca. Recordem als nostres oients que avui, com a convidat, tenim la senyora Juanita Ponce Alonso, que molt amablement doncs, ja ens ha explicat tres quarts de la seva vida. Queda un quart encara, eh, Juanita? Bé, anem seguint i ara m'agradaria, perquè ets persona... que t'has llançat, no al carrer, no, t'has llançat a les entitats per col·laborar. Caramelles de Martorell, és un tema ja de molts anys. Quan hi vas entrar i com ha sigut aquest llarg viatge?
Pues sí, jo de petita ja havia anat a cantar caramelles, sempre hi havia anat, quan érem 200 i 300 i una pila de gent, quan fèiem unes excursions de caramelles de 13 i 14 autocars. I va arribar l'any 80 i era l'any del cinquantenari. I llavors... les caramelles, pues, sempre passa amb les caramelles, fa punxes, eh? Té punxes amunt i punxes avall, i en aquell moment era una punxa bastant avall, i els que hi havia en aquell moment, que eren el Vicenç i el Pere Miró, davant de les caramelles, van dir, bueno, pel cinquantenari hem de mirar d'obrir això una mica per veure si aconseguim fer una festa amb cara i ulls, i van fer una convocatòria, i allà que vaig anar a la convocatòria, a la rectoria. I bueno, ens vam apuntar una sèrie de gent que fins a llavors, a part de cantar caramelles, per caramelles no havíem fet res més. I recordo que el Vicenç sempre em diu, quan vaig sortir d'allà aquella nit amb els que s'havien apuntat a caramelles, li vaig dir al Fermí Vidal, Fermí, apunta't, per favor, perquè jo... no he treballat mai amb aquesta gent i la veritat estic una mica espantat. Després se'm va donar compte del bé que li havia anat, espantar-se aquell dia, però el bé que li va anar que hi fóssim tots nosaltres. I la veritat és que vam fer un cinquantenari de les caramelles molt sonat, on hi va haver molta participació, perquè la majoria de gent, tothom havia cantat caramelles, tothom les tenia com molt presents i doncs estaven molt contents i va anar tot... molt bé, va anar tot rodat. A partir d'aquí ja em vaig quedar a la Junta i fins, bueno, fins ara, fins
passen fa... Passen els anys, també?
Sí,
eh?
Sí. 45 anys, a caramelles,
tu. Déu-n'hi-do, 4 dies.
Ja està, eh? Ara estic a la retaguàrdia. Si tinc la sort d'arribar al centenari, hi voldré participar. Però si no hi arribo, doncs no hi arribo. És el que hi ha.
La societat actual, com ho veus per aquests temes?
Malament. Malament perquè... A veure, nosaltres als 50 anys vam triomfar perquè tothom havia viscut les caramelles. Al 75 va anar molt bé, però ja no era, ja no tothom havia participat de les caramelles. I ara al centenari, bé, hi ha molta gent que ja no hi ha participat a les caramelles. I llavors la participació és el que més costa. És Setmana Santa, la gent vol marxar, no es vol estar aquí pel diumenge i el dilluns de Pasqua, i llavors costa.
La societat ha fet un canvi.
Sí, eh? Sí, 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 sí. Amb la pandèmia van dir, oh, mira, ara tot això, el que serà dolent per una cosa serà bo per una altra, perquè la gent es tornarà a agafar les coses del poble. No t'ho creguis, això. A la que van aixecar la veda i ens vam treure la mascareta, tothom va córrer altra vegada
cap als
cotxes, sí, cap als cotxes i a l'autopista. Sí,
com,
sí.
Com cada dia, eh?
Sí, 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 és així, és això. Però, en fi, a veure, a mi em doldria que Caramella s'acabés, perquè han sigut molts anys i he tingut molt bons amics dintre de Caramelles i, bueno, per pega, el Pere Miró, doncs ja no hi és. Ha sigut una persona amb la que he fet moltes coses a dintre de les entitats i que sempre ha tingut un bon consell per donar-me i sempre m'ha dit, això per aquí no t'enfadis, que això no passa res i tot anirà bé, ja veuràs com sí. I em sabria greu que les Caramelles, que era una cosa que ell s'estimava molt, no arribessin al centenari i continuessin. Però ja ho veurem.
Si et sembla bé, Juanita, canviem una miqueta i m'agradaria que en parlessis una miqueta, bueno, una miqueta perquè el temps va passant, no?
Sí.
Del patronat de la Cavalcada de Reis de Martorell, que és un tema que això, petits i grans, eh? Vull dir, la il·lusió encara hi és.
Aquesta sí, aquesta sí. Aquí encara hi soc, eh? Aquí sí que
com
sembla...
vas començar?
Mira, si t'ho explico... Bueno, la meva filla gran va voler sortir un any a la cavalcada, bueno, s'hi va apuntar. I jo, la vaig anar a portar i vaig veure... I hi havia el senyor Balaguer. I em diu, què, com ho veus, no sé què? Dic, home, ho veig bé, dic, però es veu que no hi ha cap dona aquí al patronat, eh? Dic, perquè aquests vestits potser abans de sortir s'havien d'haver planxat una miqueta. Què has dit? Ja està.
Ja hi som.
Sí, ja hi som. Llavors ja va venir un dia el Cisco a casa i em va dir, home, que si volguessis, que sé... Bueno, ja està, doncs mira. 40 i pico d'anys també, no sé quants anys fa que estic a la cavalcada.
Vinga, molt ràpidament, quin balanç hi fas d'aquests 40 anys?
Oh, jo estupendo, la cavalcada... m'he realitzat moltíssim jo, la cavalcada de Reis. Sempre m'ha agradat innovar, fer coses que a vegades...
Positiu, sempre,
sí,
eh?
Sí, sí. Hi ha una gent, pocs però bons, que diu aquell, amb unes mans extraordinàries que, dius, es proposen fer això i allò fan i aprens. Cada any aprens segur a la cavalcada. I tu també dones tot el que pots donar. Sí, sí, jo a la cavalcada serà l'últim lloc que deixaré, perquè és això que dius. Aquell dia quan veus els nens amb aquella cara d'il·lusió i que s'ho creuen tant que dius és que això no es pot perdre. De fet, jo crec que la cavalcada de Reis és una de les festes que aquí a Martorell sí que està arrelada i tens de pensar que els pobles del voltant ens venen a veure i amb això de les portes obertes que han vingut molta gent.
Ha funcionat, no?
Ha funcionat amb el sentit... A veure, ha funcionat, sí, perquè hem ensenyat a Martorell com es fa i per què es fa i tot el que vulguis. Però per dir, home, hem aconseguit aquí que vingui la gent... No, però algú sí, la veritat, les coses com siguin. Han arribat 3 o 4 o 5 cares noves que van molt bé.
Estan per la feina.
Sí. Sí, sí, allà hi ha un cap de taller que és el Josep Gaset, que allò és una màquina.
Va passar per aquesta taula, també.
Sí?
Sí.
Pues, és una màquina i ho fa molt bé i té molt bon caràcter. El Josep té molt bon caràcter i els aguanta bé. I, bueno, i és això. Venen els d'Abrera, els de Sant Sadurní, que és clar que queda esperat perquè estan a les Beceroles. I, esclar, quan veuen aquí Martorell de la manera que està, diuen, home, però bueno, tenim això ho tenim. Mira, Esparreguera tenen la passió, tenen el teatre per tot arreu, que els hi surt per les orelles, i aquí tenim la cavalcada de Reis, tu, què vols fer? Cada poble té la seva idiosincràsia.
Teatre fabulós, Esparreguera, i Olesa, també,
sí,
eh? Vull
sí,
dir,
sí, sí.
Tant un com l'altre, eh?
Sí, però la cavalcada no la miris, la d'Esparreguera. Clar, és que és així, és això. Cada poble ha de tenir... És clar, no podem intentar que tot...
Sigui dalt de tot.
A dalt de tot, no. Mm-hmm. A veure, el Josep sempre m'ho diu i la cosa és així. Nosaltres hem d'anar 120 perquè la cavalcada surti al 90. I ja està, això va així. I és el que fem. Sí, sí.
Escolta, ens queden ja poc temps. Què em parlaries del Foment Parroquial de Cultura?
Ai, del Foment.
Perquè sé que hi has estat moltes hores allà dintre, també. Eh?
El Foment és una pena, de veritat que sí. És una pena que estigui tancat i que es vagi degradant. No sé si arribarem a veure'l en condicions, espero que sí. El Foment seria un bon teatre pel poble, perquè jo crec que és la mida. No necessitem el Progrés per fer teatre. Amb el sentit que el Progrés hi caben 900 persones, 1.000 persones. No. Per tenir 1.000 persones en un teatre s'ha d'haver fet una cultura de molts anys i has de tenir molta gent avesada a anar a teatre i d'això. El Foment era una mida que podia estar bé i que anava bé, però és clar, el Foment no s'hi ha fet res, des de, bueno, res, lo justet per anar tirant, i està molt malament, està malament.
I actualment hi ha alguna pista de, a veure, a
aquí
la vista?
Hi ha l'Església i l'Ajuntament. No sé com dir-t'ho.
No, si ho dius clarament, sí.
Sí. És del Bisbat. El Foment és del Bisbat. Jo crec que el Bisbat ha de donar potestat a qui està ara a la parròquia. I ha d'haver, doncs, bueno, un bon entente entre l'Ajuntament i la parròquia i aconseguir tornar a obrir el Foment. De veritat que no sé si ho veuré. Ves que et dic.
Escolta, Juanita, ens queden ja molt poquet, perquè aquell noi que hi ha allà dintre m'ho està dient.
Sí, oi?
Em fa senyals de fum, quasi, eh? Que s'acaba. Sí. Vols fer algun comentari que tu creguis que...
No.
Ho pots explicar-ho?
Sí, no, jo, a veure, hi he estat bé, ho he fet molt de gust. L'únic que voldria és això, no? Donar les gràcies per la família que he tingut, per la família que m'ha ajudat sempre, la família primitiva, els meus pares i els meus germans, que sempre m'han idolatrat, per dir-ho d'alguna manera, i la família que després he format, amb el Pere i les meves filles i els meus gendres i els meus nets, que això és el més meravellós. I res més, Cisco, això és el que hi ha. Bé, la vida sense això no seria res.
No seria res.
No.
Jo et faig encara una petita pregunta.
Vinga.
Juanita, hem arribat al final, ens queda temps perquè puguis deixar un missatge a la nostra bústia de veu, de la ràdio. Què ens diries aquí, a la ràdio?
Amb quin sentit vols que te'l digui, aquest missatge?
El que tu vulguis.
A veure, jo el missatge que puc deixar és que... jo, mira... És una tonteria, però jo ho veig així. L'última cavalcada de Reis que va fer TV3, recordo quan van venir els, diguéssim, els mandos de TV3 a fer una passejada pel poble per veure què podríem fer i què no podríem fer, recordo que un d'ells em va dir: ostres, serà difícil, treure un Martorell guapo, perquè no li acabo de veure...
El què?
El què. I jo li vaig dir: perquè tu t'estàs oblidant que Martorell té un cognom, i són els martorellencs. I quan tu vegis la cavalcada de Reis, veuràs un Martorell guapo, perquè els martorellencs el faran guapo, i si no ja m'ho sabràs dir. Quan va passar la cavalcada, em va escriure i em va dir: tenies tota la raó. Ha sigut fantàstic.
Un 10.
Un 10.
Juanita, fins aquí aquesta conversa que hem volgut mantenir amb tu. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, sincerament. Adéu-siau.
Adéu-siau i gràcies, Cisco.
Fins aquí, sincerament. Un espai d'entrevistes plenes de moments emotius. Amb Cisco Sáenz de Pablo, Andreu Ortega, Manel Garrido i la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santa Fe. Sincerament. Un espai de Ràdio Martorell on cada història compta.